camins. La setmana de Nadal els programes fem festa, relativament. La ràdio sencera us hem preparat un menú de millors moments enllaunats, ja que arriba el vostre postre preferit, la Macedònia. Bona vesprada d'aquest dimarts 27 de desembre del 2022. Què tal, com esteu? Tras el Nadal i Sant Esteve a rebentar de canelons i neules, farts dels cunyats, doncs si us quedeu amb nosaltres us ajudarem a que tot passi una mica millor. Començarem aquest programa recuperant la visita del gran Santi Jiménez, el mestre, el meravellós Santi Jiménez, que va venir a presentar-nos la seva novel·la Hombres de Papel i ens va regalar un festival de ràdio Gamberra. Això per començar. Seguirem amb una de les sessions de microcontes que ens ha regalat Alberto Gómez durant aquests mesos. Passem del gamberrisme a la sensibilitat, perquè som així, i rematarem el programa recuperant l'entrevista de la Laura Polo d'Alfó en la seva secció de periodisme social, quan ens va aportar l'ofici de tatuadora oncològica. Molt interessant. Des d'ara i fins les 9, la ràdio es torna Tutti Frutti, la raga de compres, la caravana del Trias farcida de carmels, el Pol amb trineu i la banda de camins us fem ràdio. Que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Merda, sí.
S'ha colat Santi Jiménez pel micro perquè li he demanat, t'agrada aquesta cançó? Ah. Bona vesprada, per
sí,
cert.
Bona vesprada, què tal?
Escolta, t'he de dir que una de les meves virtuts... No tinc masses virtuts radiofòniques.
No, m'ho imagino.
Bueno, està bé. T'ho imagines, però igual es confirma. Tu de moment ho intueixes, però igual es confirma. És la capacitat de clavar els temps. És una cosa que no sé per què,
bueno,
surt molt bé.
Hi ha pel·lícules sobre això, eh?
Sobre què?
Sobre això de clavar el temps i que es repeteixi i tal.
Sí?
Si no has vist Palm Springs?
No.
Oh, és una pel·lícula meravellosa. Ah, és com allò de... d'atrapat en el temps.
Ah, sí, sí, clar.
Però molt
que
més...
Pensa't en aquesta.
Però molt més punky, molt més divertit.
Vale, vale, vale. Vale, és una,
perquè
és
un... tu dius, si tu poguessis repetir el mateix dia...
Sí, quin seria, no?
No, podries fer 25.000 putades a la gent i no se'n recordarien el dia següent.
Clar, és una de les gràcies.
Això és molt bo.
De fet, una mica en Atrapado en el Tiempo ja ho fa Bill Murray de tant en tant.
No, però Palm Springs és molt millor.
Atrapado en el Tiempo és un juego de niños al costat de Palm Springs.
Sí, és la versió punky.
Vale. Escolta una cosa, Santi Jiménez, anem a veure. Jo tinc una primera pregunta, per entrar en matèria, perquè t'hem convidat,
sí,
per parlar.
Sí, està bé que sigui 20-35 i la primera sigui la primera. Com diria Mariano Rajoy...
Alemanya és Alemanya i
la primera pregunta és la primera.
Doncs vaig a la primera pregunta, que és la primera pregunta. Si no se puede quemar, un diari no vale nada.
No. I si no es pot posar per fregar i que no trepitges el fregado, no pises el fregado...
I envolver el peix, això també es feia molt, no?
Sí, no sé si era... No sé si com estava el peix i com estava el diari, però hi ha la careta aquesta de la sèrie Lo Gran.
Sí,
que és una de les millors introduccions d'una sèrie que hi ha. I és...
Mítica, eh?
Clar.
Anys 70, no? Estem parlant una mica.
Sí, 78, 76. Sí, que Lo Gran era un spin-off de la xica de la tele de Mary Tyler Moore, no?
Sí.
I Lo Gran, la careta de la sèrie, la introducció era... com tallaven un arbre allò a Nebraska, Canadà, un lloc d'aquests on tenen arbres de fusta molt grans. I hi havia un... com anava, passava la rotativa, després el donava allò agafant... Allò tan divertit que no hem vist mai, però que ens agradava molt, un nen en bicicleta tirant el...
Ah, sí, el paperboy.
Sí, exacte, no? I que tothom té casa amb jardí i totes aquestes
clar,
coses.
Sí, sí.
No,
varios residenciales.
Ah, no el tirava a Baltimore enmig de les xeringues, on hi havia tota la gent drogant-se, no? I que li caia un tio, un homeless, allà, mentre estava tenint
no,
el mono.
No, doncs
no. allà, i el diari acabava... posat a sota d'un canari que es cagava el canari a sobre,
o sea,
el diari.
És el final de la vida del diari, és aquest, eh?
Sí, pues ara ja ni canaris ni res.
No, ara ja no hi ha res, perquè
no pots posar a l'iPad
no.
Perquè es caigui el canari a sota.
Bueno, arribarem igual a aquest punt, eh? En que el pijisme igual... dame un iPad nuevo que...
Jo no tinc iPad.
No, jo tampoc. Jo sóc d'Android perquè em sembla com més humil.
No, com es diu allò? La tableta aquesta.
Tableta, sí, la tablet.
Això, la tableta aquesta.
No tens?
No, no.
Aquí hi ha algun locutor en aquesta casa que ara fa els guions i ho llegeix a la tablet.
Jo, com veig un tio fer això, el despediria immediatament.
Vale, Teac, en fi, corramos un tupido velo.
Escolta... No. I hi ha gent que escriu articles en, sí, amb el mòbil.
Ai, però això és molt... Això deu ser lentíssim.
No, ja...
O serà gent molt jove que tenen els dits ja no, hiperdesenvolupats.
Manuel Javois els escriu així, sí.
Qui?
El Javois els escriu així. Sí. I borratxo, a més.
A veure, jo crec que Santi Giménez no necessita gaire presentació. 1000 anys sent delegat del diari AS a Barcelona, més o menys, no? 1000 anys, més o menys.
1000 anys, sí, des de Jaume I, més o menys.
Cronista del Barça, des de fa uns quants mesos, sos director del mateix diari.
Sí, ell va seguir fent el pilós i després em va passar...
Et va passar a tu, eh? Sí. Vale, molt bé. Però és que, a més, fa anys que col·labora amb diferents mitjans, no només com a tertulià esportiu, o fa el Larguero, o el que t'hi jugues de la cadena Ser, el meravellós programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, ha germanat, d'alguna manera, amb aquest...
Sí, la competència, que és
la competència. És la competència.
La segona hora està molt millor, aquesta, que la del Tot Costa.
Sí, podeu escoltar aquí i després passar al Tot Costa si voleu. Llavors, participa també en l'última hora dels divendres al Mona RAC1, o sigui, t'escolten 1 milió de persones, així com qui no vol dir les teves coses, i cada dissabte als matins amb Xavi Mundó...
Si es mantenen, ja és l'hòstia.
Sí, es queden, eh? Al final es queden de vegades pel morbo. Cita ineludible als matins dels dissabtes amb Xavi Bundó per a qualsevol que li agradi la cultura i riures.
Està molt bé que facis la publicitat de totes les altres emissores de Catalunya.
No tinc manies.
Ets l'EGM en persona, eh?
Sí, exactament. No, però, escolta, el que és bo és bo. I si la gent no et coneix, jo...
No.
Bueno, en Marco Motero ens regala il·lustres exceclaves.
En Marco Motero no fa res, eh?
No? És... I per què el tens? Per caritat?
Perquè havíem de dividir, per una cosa fiscal. Per dividir. Per hisenda.
A tu et convé, bàsicament, tenir-la.
Sí, no? I ahir també.
Molt bé. Bueno, jo crec que la pregunta que s'està formulant ara mateix tothom és com et dona la vida, Santi?
Com et dona la vida?
Com et dona la vida per arribar a tot? Drogues?
Home, m'he drogat molt, però... però no seria ara aquí al fòrum per explicar-ho. Però no, és que m'agrada molt el que faig. M'agrada molt. O sigui, per mi, jo mai he dit que vaig a treballar. Jo sempre he dit que vaig al diari o que vaig a la ràdio i tal. I després d'un temps em vaig donar compte que era jo de dir... Jo mai he dit que vaig a treballar. O que vaig a...
Perquè el teu subconscient ja treia
no,
això.
No, és que... És asquerós, però m'ho passo molt bé.
Sí, pot ser que estiguis fent molta ràbia.
De fet, sempre hi ha un jefe d'aquests que són uns miserables que diuen és que hauríeu de pagar per treballar. Dic, no, tu hauries de pagar perquè no et trenqués la cara. Però, realment, això sí que és veritat, sí.
Tu passes molt bé i ho fas passar molt bé. Per cert, que m'està documentant sobre tu a consciència. Això vol dir que...
Això la policia també ho ha fet.
Això vol dir que escric el teu nom a Google i vinga, a veure què surt. I m'hem portat un ensurt perquè el primer que he llegit és que aquest estiu havies fitxat pel Feyenoord.
Sí, no. Això tinc un problema amb el Santi Giménez.
És que escolta una cosa. Et va molt bé a Holanda, segons he llegit aquest matí. Resulta que em sembla que hi ha un futbolista mèxica...
No, et sembla no. Una cosa que és injustíssima que no estigui al Mundial.
Però
Tata Martino, dimissió.
És que és molt bo. I es diu Santi Giménez i ho està petant a Holanda.
I és molt bon jugador.
He vist algun vídeo, ja
no
per curiositat.
No l'he vist en la vida, però és molt bon jugador.
Perquè golazo de tal, i dic, bueno...
I està el Feyenoord, sí.
Està el Feyenoord, ha fitxat aquest estiu. I dic, bueno, Santi Giménez...
He parlat amb ell.
Ah, sí?
I m'ha d'enviar la seva samarreta.
Però això és de debò o t'ho estàs inventant?
No, és de veritat. O sigui, via Marc Crosas, que és molt amic meu,
sí,
que és l'únic català que parla mexicà.
Bueno, totalment, parla català amb accent mexicà, és increïble.
Sí. I aleshores jo hem estat en contacte i m'ha d'enviar. Ho diu profundament al Feyenoord, haig de dir-ho.
Sí, perquè ets de l'Ajax, tu, eh? Totalment.
No es pot ser d'un altre equip que no sigui l'Ajax. I Rotterdam és una de les pitjors ciutats... Només hi ha una cosa pitjor, que és Eindhoven, a Països Baixos. Però sí que és veritat que amb Santi Giménez, l'altre, tenim molt bona relació i em té promesa una samarreta.
Fantàstic. El coneixies ja o l'has conegut recentment?
Sabia de les seves andances a Mèxic perquè el meu company de ESPN, Moisés Llorenç, li fa la pilota a tots els jugadors mexicans que hi hagin i m'ho havia venut molt. I a més... des de fa molts anys portàvem la conya de el Santi Jiménez.
És que és molt curiós. És molt curiós. Bueno, la qüestió, Santi, que no t'hem convidat per res de l'anterior ni per res del que hàgim parlat
fins ara,
sinó que volem xerrar uns minuts sobre la teva primera novel·la de ficció, o no, ara uns ho explicaràs.
Sí, novel·les de ficció, sí.
Que es titula... Bueno, pot ser... Bueno, vale, sí, compro. Sí, no. Es titula Hombres de papel, editat per Catedral, per cert, aquí encaixa molt bé això, en el...
No. En el que ens... ja he vist que aquí hi havia un...
És que jo he dit, ui, si és de Catedral pot venir aquí a Radio Estel sense cap problema, en el que ens expliques la trobada de tres vells periodistes a Benidorm, es converteix en aquesta trobada en una delirant aventura, no?, per venjar-se dels corruptes que, segons la seva opinió, han acabat amb la professió. Una novel·la que, si heu escoltat o llegit Santi Jiménez, us adonareu que transpira la seva essència.
No, el del Feyenoord.
No, aquest, el periodista, el sotsdirector de l'AS. Va sortir a la venda editada per Catedral, com dèiem, coincidint amb l'últim Sant Jordi, però crec, Santi, que la idea et rondava, perquè feia anys.
Sí, no, jo tenia feia molt de temps la idea aquesta, i aleshores et trobes amb persones que són... que t'agafen i no et deixen anar. Sí, i una és Esther Pujol, que és l'editora de l'Enciclopèdia Catalana. Que
te creuen més en tu que tu mateix.
No. I és una grada d'animació en ella mateixa, no?
Ah, sí.
I quan...
Argentina o...?
No, d'aquí. No, és de Manlleu. És de Manlleu.
Vale.
I l'Estera em va dir, no, tu has d'escriure una cosa. No ens coneixem de res. I em va dir un dia, anem a prendre un cafè, tu has d'escriure una cosa. I ets dir, no sé, i aleshores acabes dient-li, sí, tinc una idea, però no, la... Dic, però no tinc temps i no sé què. 4 anys va estar donant-me la tabarra.
Ah, sí?
Sí.
Jo em considerava pesat, però veig que no, que sóc un aprendiz.
Amb l'Esther Pujol, comparat amb l'Esther Pujol.
tothom és suau.
L'Esther Pujol és el tiburón blanco siguiendo la presa durant potser 45.000 milles marítimes. Sí.
Imagina't. Escolta una cosa, contents per aquesta novel·la, els protagonistes... Spock, Collins i Azko. El tema dels malnoms, los sobrenombres, els motes, em crida molt l'atenció. En una redacció com cal posar malnoms als companys?
Sí, una redacció...
Perquè aquí tenim diversos.
Sí?
La Raga.
A tu com et diuen?
No, jo, Sanaúja. Aquí la gent no s'ha esmerat.
És que tenim... Mira, una redacció és com la cinquena galeria. Si no tens... O com la
Estàs
mili.
Mort.
Tu no has fet la mili, clar.
No.
Tu trafa, clar.
Sí. Se't nota molt que no has fet la mili?
Bastant. Aleshores, la història és... si tu no tens un mal nom a la mili, a un internat, o...
O a una redacció.
O a la presó.
Sí.
O al Club Natació Barcelona. És que no ets ningú. Sí, ja. El malnom et dona certa prestància.
No sé, jo crec que aquí...
O fins i tot a grups terroristes.
També és important.
Sí, veritat? Home, quan... Sí.
Tulifel...
No, a ETA. Hi havia un tio que li deien el Pajas i sempre em vaig preguntar per què.
Clar, ahí cal... Ahí cal estrujar-se una mica el cervell, evidentment, perquè cal interpretar-lo. Clar, aquí tenim diversos, la Raga, Tea, que fa pasta, els pels bojos, Lady Di...
Bueno, tio, tu no tens cap.
Jo no tinc cap.
Els altres són molt bons.
Sí, els altres són bons. És que es poso jo. Soc jo el que va posar els... I a mi no em posa ningú.
Obrim ara mateix un...
El telèfons?
Per posar... Segurament tens un, i no ho saps, que és el pitjor que pot passar.
Pot ser, però no... a mi no m'ha arribat. A mi no
crec que sí. Crec
mira, que ens està dient que... Ah, sí, alguna cosa? Després ho parlem amb l'equip. Escolta,
no ho parlareu.
Sí, que ho parlarem, sí.
Bueno.
Santi, parlem un moment de Benidorm, l'enclave, el recurs literari de l'escenari, que moltes vegades és un personatge més, lloc trasnotxado i decadent que ens dona el to de la novel·la, no?
No he estat mai a Benidorm.
Ja ho sé. Com et vas documentar? És interessant això.
Com Julio Verne, que no va sortir mai de Marsella
i va
escriure... Les aventures de tres ingleses, tres russos i tres franceses en l'Àfrica Austral o la Vuelta al Mundo en 80 dies.
Això és periodisme...
Amb postals.
Periodisme d'investigació.
Però jo tenia Google Maps.
Ah, això
de
ajuda.
De fet, jo anava a documentar-me a Benidorm, que era una excusa que li vaig donar a la meva dona perquè me voy una setmana de hulu-hulu jo solo i...
Perquè t'hi mola reflexionar. T'hi mola reflexionar.
Però la pandèmia.
Ah!
Aleshores, jo vaig per per responsabilitat social, vaig anul·lar la meva reserva i tot això, i gairebé tenia convençuda l'Esther Pujol que m'ho pagués, l'editora, que no m'ho hagués pagat. Però, bueno, no va arribar el cas, perquè la reserva en Booking era d'allò de reembolsable, i aleshores...
Quina llàstima, no? Lo de reembolsable. Ahí.
Oh, no, perquè si no la novel·la no s'hagués escrit mai i jo estaria ara amb un abocador allò entre el Càcer i Benidorm allò tirat, vale. Entre les caixes. Però aleshores no vaig anar mai i vaig dir, bueno, pues ho faré per Google Maps.
Molt ben fet. Santi Jiménez, a mi em sembla que avui en dia això és el que cal, eh? Documentar-se des del sofà, bàsicament.
No, però a mi m'hagués agradat més.
El treball de camp, eh? T'hagués agradat.
Ara, igual no escric una merda.
Estem amb Santi Jiménez. Ens està presentant la seva novel·la Hombres de Papel, però jo crec que farem un salt i parlarem una mica de l'ofici, perquè al final la novel·la també va de l'ofici, sí. Santi Jiménez.
Jo volia, a la merda la novel·la.
Volia, total, ja m'has dit, igual
ja l'he cobrat.
Ho he cobrat, sí, tot, ja doncs ja està. Doncs, és molt bona, compreu-la i llegiu-la.
No, és molt bona, però ja l'he cobrat. Ja no ve d'aquí.
Per tant, no ve d'aquí. Escolta...
És una novel·la de culte, eh? O sigui,
és de culte,
prefereixo que sigui una cosa així com un Van Gogh d'aquesta, amagats.
Allò que tingui una mística,
sí,
no?
Sí,
una,
sí,
mística.
Sí, sí.
Està bé, escolta, en la novel·la hi ha una amistat molt forta entre tres protagonistes. A les redaccions, les amistats són més fortes que les enemistats? Com ho veus, tu, això?
No. Ja, bueno.
A veure.
Quan hi havia redaccions, que no sé si és el cas d'aquí, perquè jo estic...
Aquí hi ha una redacció.
Aquí sembla una redacció. Jo aquí he entrat, he olorat
I fem pudor a redacció.
Pudor a bona redacció.
Perquè igual ha begut Ferran aquesta tarda alguna cervesa. O...
No, perquè això ho detectaria. Clarament. I crec que hi ha bon rotllo i hi ha gent i tal. Ara resulta que a les redaccions no hi ha gent, el teletreball, allò que no es pugui fer, tot internet, i allò sembla una oficina de la merda aquesta, a la caixa, allò que entres...
Ah, oi, així, minimalista, ha estat minimalista. Sí.
Bueno, minimalista, per dir-li d'alguna manera, jo li diria que és Auschwitz amb pantalles, però... és una cosa de merda. I aquí hi ha una història que és que abans, sí, hi havia alcohol, hi havia molta gent, aprenies molt, hi havia soroll, es fumava, sí. Tot això, no? Jo vaig viure el final d'això, a l'ocàs d'aquesta manera de fer
periodisme. Et va agafar molt jove, amb 18 anys, més o menys.
Sí.
Parlem de les redaccions dels diaris d'abans.
Sí, a mi em podien haver acusat de ser abusat de menor, sí. I era menor.
Escolta, és que, clar, perquè van corrompre una mica, et van introduir...
A mi van corrompre i molt bé, i van tenir l'èxit absolut de corrompre'm.
Sí.
I jo feliç de que em corrompressin. Jo vine aquí per ser corrompido.
Ja, i va funcionar perfectament. Tu tenies una predisposició. Sí. D'altra banda, com es podien anomenar, sense ficar-nos en un jardí? Parlem dels cabrons, una mica. Com aquest magnat, no?, de la novel·la que no té escrúpols, també hi ha aquests perfils professionals, no?, els trepes, els egos, els...
Aquí hi ha uns que durant una època van tenir que treure un diari tenia unes subvencions... Jo vaig treballar una vegada en un diari, que no vam cobrar mai, que es deia Les Notícies, que era del sindicat de carnissers de Catalunya.
Ah, molt bé. Van treure un diari.
Van treure un diari, va durar 2 mesos. Tot era collonut, fins que no van pagar mai més.
I tu allà, eh?
I el... Sí, però jo era un criu de 17 anys, eh? Però el director, el gerent d'aquell diari, posava la pistola sobre la taula quan havia de negociar amb el redactor.
O sigui, ell treia la pistola...
Perquè era un comissari de policia, i hi havia moltes coses, sí.
Això també té una novel·la, si tu deixes. Escolta, és que se'ns escapa el temps. Vull jugar amb tu. Completa la frase, però breument. El meu primer sou
va ser 100 pessetes.
La persona de qui més he après és...
Miguel Rico.
Molt bé. Em vaig sentir un privilegiat el dia que...
El dia que vaig fer els Jocs Olímpics a Barcelona.
Quan el Barça remunta a l'últim minut...
Quin dia?
Qualsevol dia, que remunta a l'últim minut i tu estàs fent una crònica.
Em cago en la puta mare que es va parir, però veig a tota la redacció abraçant-se i vaig haver de fer 6 pàgines jo sol perquè era l'únic que mantenia la tranquil·litat.
Si pogués triar ara mateix, m'aniria de canyes amb...
amb vosaltres.
Oh, molt bona.
Són els que tenim més a prop, també.
Anar-se de canyes amb Santi Jiménez és...
És llarg.
Mercè Raga és una tia...
Que admiro molt.
Escolta, fas moltes coses molt guais, però hi ha alguna cosa fosca, una il·lusió especial...
Fosques hi ha moltes,
que t'agradaria treure la llum, allò, mira, però si no, em donessin uns minuts de ràdio...
No,
bueno,
explicar,
que es puguin explicar més
no
o menys.
Que no sigui amb làtex i manilles i...
Exactament, que sigui per tots els públics, més o menys.
Vale. A mi, una de les coses que sempre m'agrada més, que sempre he tocat, tangencialment, és la crònica negra, els crims.
Crònica negra.
Però els crims cutres.
Molt bé.
M'agrada molt, perquè...
I com és que no ho has fet mai?
He estat, i m'ho he passat molt bé quan he hagut d'anar als jutjats, perquè m'agrada molt la... És, jo crec que
In situ.
La premsa esportiva i la premsa judicial tenen una cosa en comú, que les notícies es treuen al bar. I els advocats parlen més que els representants de futbolistes. O sigui, la meva il·lusió va ser un dia que vaig a un judici i vaig poder entrevistar Mario Conde.
Oh! És que tens moltes històries, eh?
Moltes.
Escolta, podries venir aquí a explicar-les. Aquí estem al teu servei. Aquests micros són teus.
Però pagando, no?
Bueno, sempre podem arribar... Podem arribar a un acord.
A mi em sembla bé. I a més tenim un bar fantàstic i que
això sí, el bar no et faltarà i està la Conxi, que sap molt de futbol.
I la Conxi sap molt de futbol.
Et pot ajudar a fer les cròniques.
I mira-la, ara acaba de passar.
Acaba de passar, simpatiquíssima.
Simpatiquíssima. Doncs mira, ho pensarem. Va.
Va. Pues queda oberta la possibilitat de que Santi Jiménez ens vingui a explicar Crònica Negra.
I algun dia em fas l'entrevista del llibre, si vols.
No, però si ja està amortitzada. Hombres de paper, novel·la de Santi Jiménez, boníssima. Voleu riure, voleu descobrir l'ofici de periodista, doncs Santi Jiménez, Hombres de paper, de Catedral, que és el que a mi em va atrapar de tot l'assumpte.
Home, sí, clar.
Santi Jiménez, un plaer tenir-te aquí.
Igualment a vosaltres.
I encantadíssim de saludar-te.
Ràdio Estel, la ràdio del teu Nadal. Ràdio Estel us desitja bones festes.
Aquesta setmana, al matí a Ràdio Estel, versió Delicatessen. A partir de les 10 del matí, els millors moments del programa. Els més exquisits, la feina més artesanal que hem fet fins ara. Una tria exclusiva i gairebé de laboratori perquè gaudeixis del millor dels millors. Aquesta setmana, al matí, versió Delicatessen, a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi cabem tots? Doncs som-hi, no?
De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias i el seu equip arrenquen i qui sap on aniran a parar. La Caravana, el programa de realitats i actualitats, filosofies i rock, tietes i crims i tot allò que vagin recollint durant la ruta. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, La Caravana, amb Joan Trias. Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Rafa Sanahuja.
M'has dit, he portat algun microconte seleccionat? Mm-hmm. Podem fer-lo.
Camins.
Ràdio Estel.
Alberto Gómez. Microconte.
Dormida?
Pell de gallina.
Expliquem històries.
Alberto Gómez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Escolta, clar, aquí la banda de Camins, que són molt creatius, aquí Paula, Ferran, són molt creatius, han fet aquest microconte d'una paraula. Mm-hmm. Dormida. Un microconte pot ser d'una paraula, també, eh?
Perquè, I tant.
Perquè, fixa't aquí, el dormida, si donaria de sí, eh?
Sí.
Donaria... Aquí pot... Jo ara imagino un dormida...
De fet, podríem fer quasi un, no? un repte, no?, de quants microcontes podríem fer...
Amb dormida.
Amb una sola paraula, com deies.
Ah, vale, perquè jo ara... Sí, clar, aquest seria un dels reptes, però...
Mira, se m'acaba acudint un altre.
Sí? A veure, espera, juguem una mica, perquè jo tinc un que és...
Amb una sola paraula, eh?
Amb una sola paraula, i la paraula és dormida. El marit que està pensant en confessar-li a la dona o sí, qualsevol història, aquí no entraré, qualsevol història.
Ai, senyor.
I allà a les 3 del matí li diu dormida i la pobra, esperem que estigui dormida perquè el que ve després segurament serà per no dormir. A veure, el teu. Amb una paraula.
Todavía.
Pues també se me venen altres històries. Ah, sí. Escolteu, Alberto Gómez és periodista, nascut a Jerez, establert fa anys a Barcelona, a més de les seves cròniques i reportatges, ja ho sabeu, l'heu escoltat segurament a molts llocs i a molts programes també, doncs ara està amb nosaltres com a creador, perquè li agrada molt escriure, com va començar amb els relats, ja ho vam explicar fa dues setmanes en la seva estrena, i mica a mica va escurçar els seus relats i els ha portat als microcontes. Mm-hmm. Microcontes. Té aquest llibre fantàstic, Por un momento, publicat amb libros.com, el podeu trobar molt fàcilment si esteu interessats en llegir-lo, jo us el recomano moltíssim, va tenir Alberto el detall immens de dedicar-me un el darrer dia i l'estic gaudint.
Home, que mínim. Mínim.
Bueno, escolta, hi ha gent que no ho faria, perquè són així més secs que tu. Però tu ets amable, Alberto. Llavors, ens visita cada 15 dies i ens vam estrenar per expandir aquest univers dels microcontes. I en una conversa prèvia, Alberto, a que arrenqués aquesta secció, tu em deies que jo crec que un dels elements que els microcontes i les històries flueixen moltíssim envers d'aquest element són els mòbils d'avui en dia. Uh-huh. I estic completament d'acord perquè realment s'ha convertit en aquest element indispensable que tenim tots com una extensió de nosaltres mateixos per connectar-nos amb la gent, per etcètera, etcètera, i passen moltíssimes coses a través del mòbil. Com ho enfocaries tu, això?
Mira, jo he estat pensant, no?, els últims dies quin tipus de situacions poden regalar-te. Vale? Sí. Aquests aparells que ja són malauradament o afortunadament imprescindibles per nosaltres a l'hora de comunicar-te amb una persona i que flueixin, diguem, moments quasi inoblidables, no?, per dir-ho d'una manera.
Això és molt complicat.
Jo plantejo, per exemple, sí, aquell missatge, aquell número que no volem o que no podem esborrar.
El que no volem o podem. Uh-huh. Perquè, o sigui, el número tu el tens en la memòria, però arriba un punt en què pel que sigui, hauria de deixar d'estar en la memòria.
Correcte.
Però tu, la persona, tens la sensació de que no pots esborrar-lo. I clar, aquí hi ha moltíssimes circumstàncies, també.
Uh-huh. Exacte.
Jo, la primera...
Fins i tot un missatge, no?, que el tens també, guardat, com també, si fos una carta, no? També. Doncs a l'hora de canviar de mòbil, doncs dona per moltes històries, no? El fet de quin record et porta aquesta història, aquest missatge, sí, que vas rebre en el seu moment,
sí,
i que, malauradament, per exemple, no?, aquesta persona ja no hi és, aquí, doncs què fas amb aquest missatge, no? I tot el que aquesta història o aquest missatge comporta, no? Uh-huh. Genera, recorda... Fins i tot et fa patir, no?
Evidentment, jo el que m'estic adonant és que, evidentment, sí, gira entorn al mòbil, però també gira entorn a les persones.
Als humans.
Uh-huh. Als humans. Que establim aquestes connexions que de vegades són inexplicables amb certes persones, no? Però ahí estan. I qualsevol cosa... Perquè a mi em passa, jo rebo molts missatges al llarg del dia. Uh-huh. Però
els de la nit són més interessants, no?
Bueno, els de la nit i... És que no sabria com dir-te. No, depèn de la persona, del temps que té. A mi m'arriba un missatge de certa persona...
Home, però al migdia no... no t'arriben missatges.
Depèn qui sigui. Si arriba, si és la persona correcta, se'n fa de nit, eh?
Jo una altra situació que volia plantejar.
Ah, vale, va, quina?
Vinga.
I quan vulguis...
Aquell missatge sí. Que et mors de ganes de contestar i no ho fas.
Aquesta és una altra, eh? Donar-li voltes. I què dic aquí? Com ho faig? Per on tiro? Què és el correcte? Perquè, clar, el telèfon...
És el missatge aquell que et deixa parat, no? Pel carrer, que frenes i dius, ostres,
efectivament.
Ara què faig?
I després n'hi ha una cosa, perquè si això ho estàs vivint cara a cara, has de respondre, perquè no pots quedar-te parat i dir, bueno, ara em separo una estona, deixa'm que pensi que... No, però el telèfon té una cosa, és que et permet reflexionar i dir, bueno, quina és la resposta correcta en aquest cas? O la que més li convé a la persona que me l'ha enviada o a mi mateix? Hi ha una pausa en el telèfon mòbil, Alberto.
Correcte, sí, sí. Una cita, ¿vale? Arribes tu primer, sí. Arribes abans en aquesta cita.
Sí.
Què fas? Desitjant saber si ve o no ve, si arriba o no arriba, si s'ha perdut, si ha tingut algun... No? Si està de camí. L'envies o no l'envies un missatge?
Jo, a veure, jo aquestes coses no les he viscudes massa, també t'ho dic. Però en aquesta casa...
Home, sense cites.
No, perquè no. Bueno, ara no desvetllaré la meva vida íntima, que podria fer-lo també, sense cap vergonya. Però sí que és cert que en aquesta casa, Radio Estel, de vegades passen coses amb cites i persones que queden i persones que no arriben, eh? I no sé per què tinc com un imant perquè m'arriben a mi aquestes històries, també. I sí, sí. Mira, la darrera que m'han explicat és... He quedat amb una persona que en el seu moment vaig veure a través d'una aplicació d'aquestes de cites, un Tinder no sé què es porta ara, però m'he oblidat de com és. I l'estic esperant, però no sé a qui estic esperant. Això és verídic, eh? Microconte verídic.
Ara anem amb un microconte escrit, fet, ¿vale?
Espera, que tenim una...
Però culpant el mòbil.
Tenim una sintonia per acompanyar-te que sigui tot encara més...
Però ja aviso, més intens. Anem a culpar el mòbil.
Vale, la culpa del mòbil.
Sí.
Perfecte.
Fue durante aquel semáforo en rojo. 8 segundos. Tal vez menos, en los que vio cómo levantaba su mirada y cómo volvía a bajarla hacia aquel maldito móvil que pudo cambiarlo todo.
Silenci en la ràdio s'ha de valorar. Perquè, clar, jo quan faig aquest silenci estic pensant qui és aquesta persona, què li ha passat, d'on ve, per què ho canvia tot... I els camins, mai millor dit, avui estic fent ús de la marca, els camins són infinits. Però, clar, jo crec que cada persona... aquesta és la gràcia del microconte. Cada persona ho completa des de la seva sensibilitat i segurament amb un record propi.
Uh-huh.
O algo similar, no, Alberto? Una cosa així.
Sí, 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 totalment. Ens podem trobar o no en aquest semàfor, per exemple, en aquest pas de vianants o en el cotxe, no? I, no sé, desitjar o trobar a faltar i veure que l'altra persona, malauradament, no, torna la mirada cap al mòbil i no arranca, no, diguem, no comença una història en aquell pas de vianants o en aquell, no, en aquell semàfor en vermell. Es posa en verd i cadascú, no, continua.
I aquest és un camí no recorregut. Camí és un...
Maldito mòbil.
Bueno, maldito mòbil. Culpa del mòbil, efectivament. Perquè potser aguantes una mica més la mirada i ahir hi ha una història que no es perd, sinó que es viu, efectivament. Més coses sobre els mòbils i els microcomputers.
Bueno, jo crec que quan mires les tecles, no, del teu mòbil, hi ha telèfons... Costa, però hi ha algun que te'l saps de memòria... o que te'l sabies de memòria...
La cosa que dius em ve a la ment una història pròpia. O sigui,
d'això es tracta, d'això es tracta. Sí. Però tot i que saps el número, no t'atreveixes a marcar-ho.
I tu, o sigui, per què ens passa això? Tu creus que hi ha tantes històries?
Bueno, quan s'han deixat passar temps, silencis, no? I alguna conta no resolta, doncs no saps com recomençar, no, diguem, aquesta història, potser, no?
A mi em ve la ment, ara que t'estic escoltant, jo sóc molt Ismael Serrano Serrista.
No sé si... No sorprèn.
No sé si això, si això existeix, però vamos, que, i d'altres cantautors, com Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez. Hi ha una frase de... de Ismael Serrano, hi ha moltes que m'agraden, però una que diu que toda decisión conlleva una renuncia. I al final és una de les coses més certes d'aquesta vida. És a dir, tu prens un, decideixes anar per un camí i et deixes un fum d'històries per viure.
Sí.
És injust, perquè de vegades jo crec que, i els microcontes poden anar molt per aquí, de vegades penses, bueno, aquesta història m'hagués agradat viure-la, ja, però aquesta història, si la vius, et modifica tota la vida sencera, eh?
Totalment.
No, sí, és, sí. No és un parèntesi només, sinó que et canvia tot.
Jo dic que, afortunadament, malauradament, la vida més d'una vegada ens demostra que és una mena de lloc de taula sense instruccions, ¿vale? Que de vegades avances i de vegades tires enrere, no? Malauradament, perquè quasi ningú vol, no?, tirar enrere. Però, però aquestes jugades, aquestes apostes, no?, que tu fas i que tu prens, o que aquestes decisions, evidentment que marquen la resta del joc.
Efectivament, és així. Tens més microcontes per compartir amb nosaltres, si us plau?
Jo, si estem parlant d'atrevir-nos o no, tinc un que m'agrada molt, doncs, que crec que està inclòs en el llibre.
T'escoltem, Alberto Gómez.
Era demasiado tarde, pero no podía evitarlo. Se moría por llamarla. Así que lo hizo, deseándolo, que no descolgara.
Molt contradictori, això, eh? Ara m'he quedat parat. Però, clar, bueno, és que, clar...
És que què li dius, si despenja?
Bueno, clar, i a lo millor...
És que no hi ha guió previst, no?
I saps què estic pensant? Que a lo millor aquesta persona el que vol és que només vegi llamada perdida. No, que quedi allí la llamada perdida, trucada perduda, i a veure el següent pas...
Potser les trucades perdudes també té un altre programa, no?
Sí. Evidentment. És que tot pot ser una estratègia. I tens més per nosaltres o què?
Jo intentaria bueno, no sé si un últim o un penúltim, però és veritat que hi ha models i models de mòbils, no? Anem a parlar, no de marques, sinó dels que, no? Més senzills, més complexos, o sobretot, no? Allò que mires un mòbil i dius, ostres, aquest mòbil, no? Està com, no? És a l'última, no? I tu vas amb un molt antic, no? Doncs jo crec que també dona una certa imatge, unes històries, no?, entre les persones més senzilles, no artificials, però sí que cuiden més algunes coses, oi?
Estic d'acord.
Quan surten de casa?
Sí, estic d'acord.
No parlem del Nokia, no?, més senzill del món, però...
Estava pensant en que hi ha persones en què necessiten poc, i ho fan palès, i hi ha persones que amb el mòbil descriuen una mica la seva personalitat, eh? Jo, la última, i tota la tecnologia, i l'iPhone, i el que calgui.
Moda, sí. Doncs a veure si t'agrada aquest, que no està directament, o sí, relacionat amb un mòbil, sinó, evidentment, amb les relacions humanes, no?
Vinga.
Cada dia, a él, que no lleva ni cinturón, no deja de sorprenderle sus collares, sus camisetas, que jamás son lisas como las suyas, o sus labios pintados, no deja de gustarle cada dia.
Un tema interessant. És que tot m'atrapa, Alberto. El tema interessant és... Tu, i ara t'hauré d'acomiadar de seguida, però bueno, aquest microconte m'ha fet reflexionar també. Tu en aquesta vida dius, bueno, a mi m'agraden aquest tipus de persones, jo em sento còmode en aquest tipus de persones. I de sobte apareix una persona que no té res a veure amb el teu cànon...
Que et trenca.
Et trenca... I és amb qui més a gust et sents. I pot ser perfectament definit bueno, amb això, o amb una... Amb un estil de roba, amb un estil de comportar-se, amb un estil de vida, i també amb un estil de mòbil.
És que jo crec que gran part de les... O una bona part de les relacions són les que, precisament, la persona que et deixa sense respiració...
És inesperada.
És la persona... Ah, exacte.
És inesperada. Exacte. Volem un últim microconte...
Anem a acabar amb una certa impotència i pluja, què et sembla?
Home, bueno, sobretot la pluja, la impotència igual no tant.
En ese momento no le parecía romántica, ni le hacía ninguna gracia, la dichosa lluvia. Porque a ver ahora cómo la llamaba, con el móvil justo ahí, sumergido en aquel charco.
Alberto Gómez, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal, el programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
Encara que siguis de vidre, te'n recordes? I qui no? L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia més persones reciclem correctament les ampolles i els envasos de vidre sense tapa al contenidor verd. Un petit gest molt important pel medi ambient. Envasos de vidre al verd, cert. Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans, 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
La teva festa de cap d'any començarà amb bona música mentre sopes, xerres i et prepares per l'entrada d'any. I quan el nou any ja hagi començat...
L'estrenaràs amb majúscules. Viu el teu cap d'any amb Ràdio Estel. Per cantar, ballar i començar el 2023 com es mereix, amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
No veus resposta a una pregunta interessant?
Perquè m'ha saltat.
Ah, estem, no, has anat directament a les...
No,
cap problema.
Som un equip jove, dinàmic i...
Som en primera persona. Jo...
Amb Rafa Sanahuja.
Que cabra.
I altres persones que expliquen coses.
Tenim visita il·lustre aquí al programa Nocturn de la Casa, la veu solidària però alegre dels informatius del cap de setmana aquí a Ràdio Estel. Ja la tenim aquí com la cara a la vall recient peinada, eh? Però per què rius, Laura? Laura Polo d'Alfó.
Hola.
La cara a la vall recient peinada,
sí,
no?
Sí.
Bueno, recient peinada no ho sé.
Sí,
m'he
fet un moño.
T'has fet un moño, és veritat.
Sí.
Això queda molt, molt professional. Queda molt professional. Bueno, ja es percep, ja és a l'ambient, aquesta sensibilitat especial que té la Laura envers els temes socials i que enriqueix els nostres dimecres perquè ens ajuda a expandir la nostra mirada i a conèixer aspectes de la realitat que sense ella no seria possible. A veure, Laura, què ens portes avui?
Doncs aquesta setmana tenim aquí a una tatuadora, però no com t'estàs imaginant. A tu t'agraden els tatuatges? En portes algun?
Bé, en alguna ocasió he pensat, de tatuar-me alguna cosa senzilla. Un amor de TH, per exemple, que li estic molt agraït, però mira, encara no ho he fet.
Segur que li agradaria molt.
Molt. Jo posarem a les xarxes i li ensenyaré personalment. Bé. TH, perquè la nostra convidada, que encara no l'hem saludada, és el nostre director de la casa, TH. Sí, carinyosament li diem TH.
Aquesta tatuadora no et farà cap tatuatge de TH perquè és especial. No es dedica a fer tatuatges als que estem acostumats, aquells més artístics, sinó que ella fa tatuatge oncològic.
A veure, volem saber-ne més, Laura.
Doncs ella tatua mugrons a les dones que el volen recuperar després de patir càncer de mama. Cada cas és un món, però pot dibuixar un mugró amb efecte 3D o amb algun altre dibuix més artístic per cobrir la cicatriu. Això ja depèn del que vulgui cadascú. Jo quan la vaig entrevistar per primera vegada, encara estava a la universitat,
molt bé.
I vaig fer-ho mentre ella estava fent el tatuatge.
Oh.
I la veritat és que va ser espectacular tot el procés, a mi em va encantar, i vaig dir, vinga, va, doncs, la portem aquí.
Doncs ja la podem saludar, ens ha vingut a visitar aquí al Camins Mireia Ortega, tatuadora oncològica. Bona vesprada.
Hola, què tal?
Molt bé, encantats de saludar-te. Quina experiència, no, amb la Laura? Allà,
sí,
l'entrevista...
Sí, sí.
fent el tatuatge en directe, com va ser aquella experiència?
Sí, molt bé.
Podies estar a tot, estaves a tot.
Sí, no? Sí, clar, com a bona professional podem estar en diverses coses. Sí. És molt agraït que persones que no són de l'àmbit oncològic ni de l'àmbit del tatuatge s'interessin per algo així i facin un treball. O sigui, per mi és un honor.
Oh, és que Laura té aquesta sensibilitat, per això la convidem. És el que ens aporta ella, a part d'insultar-me de tant en tant, que també
no
passa.
Només ha passat una vegada.
Bueno, però memorable. Escolta, podem entrar una mica més en detalls. Això del tatuatge oncològic, perquè són dos mons que, en principi, quan a mi em va dir la Laura, mira, et portaré una tatuadora que es dedica a això, vaig dir, dos mons que encaixen de manera eclèctica, no? Sorprenent. Algun detall més ens pots donar?
Sí, és molt curiós com un àmbit que és el tatuatge s'ha pogut adaptar molt bé a un àmbit mèdic, de manera que ajudem els cirurgians o doctors, oncòlegs, etc., a poder complementar els seus treballs d'una manera artística, perquè ells ja no tenen manera de posar color a les zones on ja no hi són. Per exemple, treuen una areola que té un color doncs, més rosat o més moré i el cirurgià no pot retornar aquest color, però els tatuadors sí. Llavors, ens complementem per acabar, per finalitzar i per tancar el cicle del càncer d'una manera artística i molt més natural. És retornar a el que la persona ha perdut de natural, no fem altres coses.
Sí, sí.
I per què vas decidir dedicar-te a aquesta modalitat de tatuatge?
Jo vaig començar fent tatuatge artístic i vaig passar a fer la micro, que són les celles i els ulls i els llavis, per tractar el tema oncològic. Però el tema oncològic només es tractava des d'un àmbit de micropigmentació, que és molt més superficial. I jo crec que per fer corporal, tatuatge corporal, és millor fer-ho amb tatuatge, algun permanent. Llavors, jo, ja tenint les dues tècniques a les meves mans, vaig optar per promocionar molt més el tatuatge i fer-ho com d'una manera més permanent, perquè aquestes dones no volen tornar al cap d'un any a repassar-s'ho. I llavors, soc de les pioneres en fer aquest tipus de tatuatge de manera permanent, no amb micropigmentació, perquè jo volia que aquests tatuatges no fossin algo com un desig, el tatuatge no fos un caprici, sinó que fos algo que ajudés literalment a les persones i d'una manera més amb més pes que un tatuatge artístic, que no vull dir que els tatuatges artístics del nombre de mi madre, la cabeza de mi perro i tot això no tinguin sentiments, perquè clar, tots els tatuatges ho tenen, però aquests intenten retornar la normalitat a persones que se'ls ha amputat un òrgan i, claro, això ja té molt més pes.
Sí, sí, és una complementaritat gairebé terapèutica en aquest cas, eh?
Sí, tot ajuda. Tot ajuda.
I clar, tu ara ens parlaves, jo sóc un profà, en aquesta matèria dels tatuatges, absolutament, però deies que hi havia com dues tècniques, una que és més superficial, l'altra que és més profunda. Com t'has format per aconseguir efectes tan realistes? Perquè ens diu la Laura que fas inclús amb efecte 3D.
Sí. Com bé us dic, als hospitals, i com es venia fent, era micropigmentació, que és més superficial, i el pigment es va deteriorant amb la regeneració natural de la pell. Clar. I llavors al cap d'un any doncs, no tens res un altre cop, t'ho has de tornar a fer. Bueno. I a part de que costa més de que quedi a la primera amb micropigmentació, jo vaig pensar que amb el tatuatge això seria una manera de tancar i de donar per finalitzat algo que ja seria permanent. I que per això impulso des d'aquí que la gent s'ho faci amb tatuatge, que no tingui por i que d'una manera o altra, sigui reconegut el tatuador com a professional en un àmbit mèdic que encara no ho està. Encara que a mi em donen molts telèfons de cirurgians i em recomanen a moltes clíniques, jo no puc anar a un hospital a fer-ho. Però bueno, tinc molts coneguts cirurgians que em recomanen i al cap i a la fi el que vull és ajudar a les persones.
Sí, al final, bueno, l'objectiu de tatuar un muro, el teu objectiu és com ajudar les persones, però què els hi aporta a les dones com a pacients?
Doncs és que tractem un àmbit de tabú per tot arreu. El tabú del càncer, el tabú dels tatuatges, el tabú dels pits, el tabú de la sexualitat.
O sigui, sí, hi ha és una barreja de tabús. Moltes,
claro. Allà. I al final, quan acaben donant amb mi, és com, ostres, per fi em podré dutxar al gimnàs i que la gent em miri perquè ja no veuen que això està llis i que no té cap color, o puc anar a la platja, o puc tornar a ser nudista, o puc fer l'amor amb la llum oberta, o mirar-me al mirall, o sentir-me completa, saps? I per mi això és com... m'omple moltíssim.
Bueno, és que sí, realment el que estàs plantejant és cert, perquè moltes vegades, no?, hem escoltat aquest entre cometes o sense cometes, trauma, no?, després d'una intervenció de càncer de mama o d'aquestes coses que les persones, les dones, normalment, doncs ho viuen amb dolor, l'acceptació del seu cos, etc. I si aquest punt del tatuatge els hi ajuda, i segur que sí, a completar, no?, aquest cicle que tu deies del càncer, no?, a superar-lo completament, doncs és fantàstic. I tu deies que aquesta tècnica que tu tens, en principi, ja és permanent, eh? No pot causar problemes ni tampoc mèdics, aquest fer-se un tatuatge.
No, com qualsevol tatuatge. Sí,
pot infectar allò que passa de vegades.
Claro, o sigui, nosaltres ho podem fer, però si la persona, un cop realitzat, surt de la clínica i se'n va a la platja i se li infecta perquè li toca la sorra o qualsevol cosa, doncs sí, això ja són problemes que es busca la persona, però no perquè el tatuatge sigui una manera de no provocar algú dolent. O sigui, correcte. No.
I t'has trobat alguna situació així incòmoda o quan t'hagi sentit malament perquè no es compleixen les expectatives o perquè la dona no es pot tatuar en cert moment? Com ho afrontes, això?
Hi ha diversos casos, per exemple. Hi ha la persona que surt de la quimio i de la ràdio i li han fet la reconstrucció i s'ho vol fer o abans possible, i no és possible perquè els teixits han de cicatritzar bé. Clar. Hem de tindre un espai on aquests 6 mesos, 12 mesos, les cicatrius es curen, i es curen no sols per fora sinó també per dintre. I llavors ja és segur tatuar-los. Hi ha altres casos en els que pel tipus de cicatriu expulsa més pigment que la pell natural i s'ha de fer alguna sessió extra de repàs per acabar de deixar-ho bé. Però així dic algú que em digui que ha estat super disconforme amb el resultat, per a nada. O sigui, tothom no, surt supercontent.
I la veritat és que són espectaculars.
Perquè, clar, ara tu explicaves, no?, que cal un procés de sanació de la zona intervinguda, tot això.
Exacte.
Tu estàs en contacte amb els metges, imagino, per això tenir-lo clar, quan es pot fer el tatuatge, no?
Claro, per això deia abans que em recomanen molts cirurgians i moltes oncòlogues, etc, perquè ja tenen aquesta referència de ves aquesta noia que aquest dubte que tens te'l resoldrà. Llavors, jo haig de parlar amb aquest cirurgià, i si no puc parlar, sempre demano l'informe del metge perquè si em consti que aquesta persona es pot fer tatuatge reconstructiu, tatuatge mamari, tatuatge oncològic, com vulguin dir-li, i em porten aquest paper conforme no hi ha contraindicacions que en aquest cas es pot fer. Hi ha vegades que la pell és molt fina perquè han hagut d'expandir molt, que, bueno, qualsevol cosa, o que la medicació no és contraproducent i han d'esperar una miqueta més. I llavors, si no em donen aquest informe, jo no toco aquesta pell.
No l'esteu veient, es nota per la veu que la Mireia és molt jove. Quant temps portes fent aquesta tasca?
Uns 8 anys.
8 anys?
Bueno, sí, 8 anys des que vaig començar a tatuar, i després em formo en micro, després em formo en oncològic.
I abans t'ha preguntat la Laura per si t'has trobat alguna situació incòmoda. Imagino que moltes situacions satisfactòries, no?
Sí,
la,
totes.
La gran majoria.
Sí.
Després t'ho diuen, les persones, tens contacte amb elles?
Sí, a veure, normalment quan surten d'acabar de fer-se el tatuatge, surt amb la zona vermella, inflamada.
Sí, és una mica... posi, també.
Claro, o sigui, no t'ho acabes de veure del tot bé, però és al cap d'una setmana, dues setmanes o un mes que es veu el resultat final. Llavors la gent... Mira, el que més m'agrada és quan m'envien fotos fent tobles a la platja, i jo penso, ostres, qui és esta que m'envia fotos en tetes? I és com, ai, és mi clienta, que guai.
Sí, sí, perquè si no fos la clienta seria curiós. Escolta, quan pot arribar a costar un tatuatge d'aquests?
varien entre els 150, 300, 350, depenent del que s'hagi de fer. Si és només una areola, són dos. Si és efecte 3D o no, si hem de cobrir les cicatrius de la T invertida o en altres, altres cicatrius que provoquen aquestes mastectomies.
I existeix algun tipus d'ajuda, iniciativa solidària per persones? Perdona, és que tal vegada no s'ho podem permetre? Com això, això
sí,
com funciona?
Jo un cop a la setmana faig una setmana de tatuatge oncològic solidari en el qual tatuo de manera gratuïta persones que no s'ho poden financiar.
Això, cada quan?
Un cop a l'any.
Un cop a l'any.
Una setmana sencera. O sigui, si cada dia puc fer 5-6 persones, doncs això. I també hi ha una empresa que ara financia el 50% dels tatuatges fins desembre.
Perfecte.
Està molt bé, això.
Oh, i tant.
I, bueno, tu sí que eres una de les pioneres d'aquesta tècnica i ara he vist per Instagram que també has començat a fer cursos, no? Formacions a altres tatuadores. És així, això?
Perquè t'estan seguint, Hi ha gent que s'apunta a aquesta tasca, o què?
Sí, sí, sí. Hi ha molta gent que se'ls queda curt al fer un tatuatge artístic i volen, o inclús enfermers, que veuen que això no es fa del tot bé i volen aprendre d'algú que ho faci bé. Uh-huh. I, clar, poden aprendre qui vulgui, sempre i quan tinguin uns mínims requisits, que són saber tatuar, micropigmentar, o sigui, per no provocar un greu a aquesta pell, o sigui, que ja tinguin aquesta experiència prèvia, i, bueno, que comptin amb les mides higièniques, el higiénico-sanitari, els cursos i tot això que és necessari. Però sí, es pot apuntar a tothom, faig cursos grupals, individuals i el que demanin.
És que aquesta seria una barreja guapa, eh? Infermer, tatuador.
Sí,
metge, tatuador també, però a lo millor els infermers...
Claro, és el que fan. Els hospitals públics el que fan és formar a personal sanitari, que en aquest cas són infermers, infermeres, uh-huh, perquè facin la tasca que jo faig d'una manera molt més ràpida.
Des de dins, no?
Des de dins de l'hospital. Acaben el procés oncològic, la quimio, la ràdio, i vinga, va, i ara et fem la reconstrucció i ja tenim l'enfermer que et fa aquí la micro. Però són persones que no els hi acaben de formar del tot bé. És com... es queden molt curts, el material que tenen no és l'adequat, les tintes no són les adequades, i llavors... en comptes d'anar contra aquest procés, que jo sé que és molt necessari perquè s'ha d'instaurar això de manera gratuïta als hospitals, però que ho facin bé, que no m'arribin a mi areoles de color vermell, de color taronja, de color lila,
no,
o blaves, i que jo no pugui fer res, perquè això s'ho han fet a la Seguretat Social i li han fet gratis i ara s'han de gastar uns diners en làser, coses així. No, llavors prefereixo jo formar aquestes persones, uh-huh, i que tothom acabem de fer-ho bé que posar-me en contra.
Home, i tant, és que és una tasca, jo crec, si es fa, s'ha de fer bé. Perquè, claro, si no, és contraproduent, també, segurament.
Són persones sensibles i que han passat, estan...
Evidentment. Claro. Doncs la Mireia Ortega, tatuadora oncològica, hem descobert aquesta professió, aquesta vocació, aquesta barreja de professions, i avui ens ha acompanyat, per obra i gràcia de Laura Polo Dalfó, aquí al Camins, per parlar-nos d'aquesta tasca, de què aporten aquests tatuatges, i ho es transmet amb molta cura. És una tasca que jo crec que és molt important, que pot ajudar a les dones, i des d'aquí, pues, fem aquesta difusió. Encantadíssims. Mireia, moltes gràcies, que vagi molt bé, i ànims amb aquesta tasca.
Gràcies per invitar-me.
I Laura Polo Dalfó, gràcies a tu també.
Gràcies a tu també, Rafa Sanahuja.
De res. A mi està bé que em donin les gràcies de tant en tant.
Clar que sí.
Sí, l'equip del programa ja es fot
no
molt
fan.
A mi. No ho fan, no ho fan. Ells m'acaben de matxacar cada dia. És una cosa increïble. Gens malament el programa tan llaunat, eh? Doncs ara, a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins edició nadalenca enllaunada, com un melocotón intenso. Amb Ferran Caldevila a la producció, Carla Buigas i Pere Juventí Balcells a la redacció sempre d'aquest programa, Maria José Mendoza i les seves mans vertiginoses a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, les vies de so i el muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, demà mateix, amb un nou programa especial de Nadal, la banda de Camins, tornarem a dir-vos bona vesprada demà, per seguir recuperant els millors moments de la temporada. Això vol dir que tornarem a fer Farem Camins. Cuideu-vos!
quan acaba el dia,
encara queda,
comencen els camins. Ràdio Estel.
Són les 9 de la nit.